11 i 9 minuts, com cada dilluns a aquesta hora obrim la tertúlia esportiva per recordar i repassar tot el que ens ha deixat el cap de setmana. Ho fem amb Jesús Galindo, cap de la secció de futbol de Mundo Deportivo. Bon dia, Jesús.
Bon dia.
Amb Sergi Sánchez al telèfon, president de la penya Viru Mundo Coca de Sant Cugat. Bon dia, Sergi.
Bon dia a tots.
I de moment a aquesta hora amb Raúl Orgales, el tècnic de so d'aquest programa.
Què tal, bon dia.
I aficionat de l'Espanyol, soci, de fet.
Sí.
Bon
sí,
dia, Raúl.
Bon
i
dia.
El Sergio Morales, bon dia de nou, Sergio.
Què tal, com estem?
De moment avui tenim baixes, eh? Tenim el Mique, que no sé si per això que el City va guanyar 4-1 al United no ha volgut avui presentar-se. Tenim el Marc Lorenzo, que ja ens ha avisat que no podia venir. I tenim el Josep Maria Félez, el president de la Penyerola de Sant Cugat, que de moment el continuem esperant, Jesús.
Sí,
no tenim
que
notificació
sí.
Que no hagi de ser avui aquí amb nosaltres a la tertúlia.
L'esperem.
Comencem parlant de l'Espanyol, que Sergio ha de jugar quants partits i en quants dies?
3 partits en 7 dies. No està malament, eh? Raúl, com ho veus?
Bé.
Bé, no?
Bueno, és el que toca.
És un repte o és la guitza, que li diríem?
Tant com a repte, no. És el que toca i s'ha d'afrontar el millor possible.
Jornada 5, 6 i 7. La jornada número 5 s'acaba avui amb aquest partit a les 10 de la nit entre l'Espanyol i l'Atlètic Club de Bilbao.
Sí, senyor.
Serà dijous quan l'Espanyol jugui contra el Villarreal i diumenge quan rebi el Getafe a casa. Déu-n'hi-do l'intensiu que espera els homes de Javier Aguirre. Avui, el primer plat contra l'Atlètic Club de Bilbao. I el Sergi Sánchez avui no podia faltar. 5 minuts ens pot atendre per telèfon, per tant, comencem parlant d'aquest partit. Sergi, Raúl, la pilota ara està al vostre camp, el de l'Espanyol i el de l'Atlètic Club de Bilbao. Però el partit que es podria veure aquesta nit a Cornellà al Prat, si la intensitat és la que toca, ha de ser un partit atractiu per l'espectador.
Jo crec que sí, però li cedeixo la paraula al Sergi, ja que no el tenim aquí, que digui la seva opinió respecte del partit d'avui.
Bé, bon dia a tots. Com he dit abans, jo crec que començant, començant a parlar, si seguim la tònica dels tres últims anys dels partits de Cornellà, tots recordem que han sigut partits amb molt gols, molt intensos, i bé, espero que avui us tornem la moneda de l'últim partit de l'Espanya la setmana més, que es va despedir per la porta gran. Aviam si aquest any nosaltres... seguim amb la tònica dominant, ens posem en xampions una altra vegada i bé, jo crec que serà un partit interessant perquè l'Espanyol està molt fort, sobretot enmig del camp, i l'Atlètic, bueno, posarà brega, suposo.
Sí, sí. No, jo espero també veure un bon partit. De fet, els partits Espanyol-Atlètic de Bilbao sempre han sigut partits atractius i, com deia el Sergi, tant l'Espanyol com l'Atlètic Club han començat molt, molt, molt forts. Vista això és la posició que sí, que és al principi de Lliga i tal, però bueno, han començat amb bon peu i jo espero que avui vegem un bon espectacle. Per cert, Sergi, tu aniràs al camp?
Sí, un client meu em va regalar dos palcos d'aquests el divendres i sí, aniré.
Carai,
no hi he estat mai al camp de l'Espanyol. Tinc ganes de veure.
És a dir, que avui ens hi tindrem a tots dos al camp, a Cornellà al Prat,
sí,
aquesta nit.
Sí, sí.
Molt bé, molt bé.
Per part de l'Espanyol, Àlex Fernández i Sidney són els dos desconvocats, Raúl, que ha deixat Aguirre a la grada. Per part de l'Atlètic Club, tu per quin 11 apostaries, Sergi?
Bueno, jo si haig d'apostar per un 11, aposto pel clàssic que estem jugant ara, que és un 4-4-2, bàsic amb un Iani a Duris a dalt. El que s'està sentint sembla que jugarà Gurtegui, però jo crec que posarà Sant José Llequita i el Morán, que el Valverde té molta confiança amb ell. Seria maco que jugués al Saborit, l'Enric Saborit, que diuen que la pot jugar de lateral esquerra, però bueno, l'Enric Saborit, tot sabem que és català i va sortir a l'Espanyol i està jugant a l'Atlètic, o sigui que seria maco. Però bueno, jo crec que serà un 11 titular de contenció al mig del camp i atac, total.
Sergi, déu-n'hi-do quina diferència al final i sobretot el tarannà en general de la temporada passada de l'Atlètic amb l'arrencada d'aquesta, ara mateix cinquè, amb 9 punts, l'Espanyol un per sota amb 8.
Sí, però és que l'any passat vam començar... jo crec que l'any passat va ser tot mala sort, però aquest any cada cop que arribem marquem un gol, perquè com vaig dir la setmana passada, contra Osasuna i Valladolid van ser dos partits que vam guanyar, però tant podia haver guanyat com haver perdut. D'això es tracta de quan arribes a la mà fer gols en aquest esport. Juguis millor, juguis malament, es tracta de quan arribes a la mà fer gols. Si fas gols, guanyes. Juguis millor, juguis pitjor.
Sí.
A vegades és així de senzill, no, el futbol, Jesús?
Sí, sí, perquè l'Atlètic tampoc no va desplegar un gran futbol contra Valladolid i Osasuna. Contra el Madrid no va estar malament, amb el Celta l'altre dia, a la inauguració de Sant Mamés, i evidentment ho van donar el 200% als jugadors, però contra Valladolid i Osasuna va estar que ni fun ni fa, eh?
Sí, però
a mi no em va convèncer l'equip.
És important, en un començament de temporada, que aquests partits que no es convencen es treguin endavant.
Sí.
Correcte.
Perquè jo soc dels que penso... Correcte. Que el començament de temporada es defineix molt el futur d'alguns equips, tipus Espanyol, tipus Atlètic, tipus València, que comencen bé i ja tiren fort tota la temporada, aguanten, el tirón és el que els salva. I si comencen malament, comencen a entrar en una roda que...
Si guanyem aquest partit, que ens posem amb 9 punts en 4 jornades, serà difícil que estiguem a l'aix de tota la temporada.
Clar, 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 clar. No, no, segur, segur. Segur, perquè si no, perquè... si es comença malament, encara que el joc aguanti, però si els resultats t'acompanyen, és quan s'entra en aquesta dinàmica que ja comences a fallar, que no marques, que... i s'enfonsen, sí. I són sí, equips sí. Que s'enfonsen. Vull dir que és clau aquest clar. Començament. I el que ha tingut a l'Espanyol i a l'Atlètic, jo crec que ha sigut un bon començament, independentment sí. De jocs. Independentment sí, de jocs, bueno, de resultats, parlant de resultats, ha sigut molt bo.
Sí, sí, tant, totalment d'acord.
No sé, el penúltim any del Pochettino, a l'Espanyol, si no arriba a ser per la primera volta que fa...
Exacte, sí.
Jo crec que és massa la segona divisió, sí, que és una sí, jornada sí, sí. Més o dos i... Jo crec sí, que sí. Sembla que va ser la pitjor segona volta de la història de l'Espanyol, o sigui que... Tot el que sumis ara ho tens per final de temporada.
No, no, clar, és que és això, és bàsic, és bàsic.
I parlant de resultats i de partits, Sergi, el dia del Celta, amb 1-1 al marcador... i un penal bastant absurd del vostre porter, de Iago Rerín, imagino que allà devies patir una miqueta.
Bueno, però es veia bé, el que passa que el Celta va fent, estava molt, molt sòlid a dins del camp, el partit de l'Atlètic totalment, perquè a més tant el públic com l'equip va sortir a menjar-se'ls, però bueno, jugant a la contra, i es van posar per davant, i després amb el 3-1 estava una mica tranquil·lat, però quan van fer el 3-2 el Celta, el Luis Enrique juga a futbol, no especulen. És un futbol molt directe. A mi m'agrada molt el Celta. Aquest any no crec que tingui els mateixos problemes que l'any passat.
No ho creiem, no? Un Celta no. Que aquests últims dies també hem pogut saber, últimes hores, que hagués volgut tenir Luis Enrique a les seves files, Jonathan Soriano, però el cost del jugador, el mateix del Salzburg, no se'l podia permetre l'entitat de Vigo, la fitxa. En tot cas, sense Jonathan Soriano, amb Charles i amb altres grans jugadors, de moment aquest Celta va aguantant les baixes, com per exemple del seu gran referent la temporada passada, que era Iago Aspas, ara el Liverpool. Un últim equip, ara que parlàvem d'equips que si arrenquem bé la temporada pot ser bona, si arrenquem malament ja es va notar una mica, Jesús, el Sevilla és últim, amb 2 punts.
El Sevilla és últim.
Ahir va perdre amb el València, que Déu-n'hi-do com està el València, tot i que el seu president ja ha sortit i ha dit que Jukić passi el que passi, acaba la temporada, això no s'ho creu ningú.
No, exacte. Que va.
Això la setmana que ve pot canviar, eh?
Però aquí el que té els greus problemes de veritat ara mateix és el Sevilla, que és últim amb 2 punts.
El Sevilla té greus problemes i aquesta situació, el que dèiem abans, aquesta situació a les 5 primeres jornades, li pesarà molt. A veure, jo crec que té equip i té plantilla per sortir-se endavant. També analitzem el Sevilla, té quasi la meitat de la plantilla lesionada. Té 7 o 8 lesionats importants. Jugadors que podrien ser titulats perfectament estan lesionats. Vull dir que també s'ha de tindre en compte. Jo crec que és un equip que reaccionarà, però que li pesarà, que serà un lastre que anirà arrossegant aquest començament de Lliga, li pesarà. Mm-hmm. Li pesarà molt.
Per tant, avui que hem entrat ja a comentar una mica tots els equips, ens en queden encara una bona tirada de la primera divisió, quins creu que són aquells equips que a final de temporada estaran veient el descens de prop? O que ja em podeu dir que creieu que... baixarà una segona divisió.
A part de l'Elche?
Sí, no? jo crec que estarà entre Elche. És que amb els que estan ara a la cua, eh? No, és que estava mirant-ho, però amb els que estan ara a la cua, jo crec que estarà entre
Almeria, el Sevilla?
Elche, traient el Sevilla. Jo el Sevilla el trauria. Encara que estigui l'últim, jo el trauria, en principi. Sí. Osasuna, Rayo, patiran molt, eh? Patiran molt. I després es podrà afegir algun equip, es podrà afegir algun Almeria, Granada...
Jo crec que l'Almeria, el Valladolid també estarà...
El Valladolid també pot...
Por ahí.
Sí. Que, bueno, seran els de sempre. Siguem realistes.
Poden ser una llarga llista, per tant.
Exacte, està definida la classificació d'una forma als equips de primera divisió, que pràcticament hi ha un cos d'equips que lluiten per salvar-se,
sí, un cos d'equips que lluiten per Europa, diguéssim, ja, cap avall,
i que qualsevol, a la que tinguin una mica un forat, que se'n vagin uns punts, els escapin uns punts més de la compte, i es posen al pou i ja és molt difícil sortir.
I el Villarreal, que és un intrus en aquests quatre llocs que al principi venen de segona i estan fent un arrenc de temporada molt bo.
Jo sóc dels que penso que el Villarreal ha sigut un intrus a segona divisió.
Totalment.
Sí, sí, a segona divisió, vull dir, el Villarreal, per circumstàncies que sigui, va baixar, es va desinflar un globus, perquè el Villarreal, a veure, el Villarreal per mi té un directiu, que és el senyor Andrés Llaneza, que jo crec que és l'únic directiu del futbol espanyol que sap de futbol. Tu parles amb ell i et coneix a un juvenil que està a l'Espanyol B, te'l coneix perfectament, a un que està al Sevilla i a un que està al Valladolid. Jo he parlat amb ell, el conec personalment bastant, i és que sap de futbol, però moltíssim, més que molts entrenadors.
Sí, sí.
I és una de les claus, ell sempre està a l'ombra, eh? No és un home que destaqui, que li agradi destacar i així. I dona molt protagonisme als tècnics, als tècnics de la cantera i així. Però quan ell posa l'ull en un jugador, encerta. I la prova és que el Villarreal, en els últims anys, ha encertat molt en fitxatges, eh?
Sí, sí.
Ha fitxat jugadors bastant desconeguts que després han donat un resultat fabulós i ha combinat amb alguns de qualitat. Que també he tingut.
Un moment, Jesús, ara et seguim escoltant. Acomiadem el Sergi Sánchez. Sergi, deixem que continuïs amb la feina.
Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies per la intervenció i molta sort aquesta nit a Cornellà al Prat. Si us trobeu amb la nostra tècnica, el Raül, ja ens enviareu la fotografia.
Sort, Sergi.
Sí, sí, sí.
Sempre amistosa.
Raül, i que guanyi millor aquesta nit.
Vinga.
Gràcies, Sergi.
Que vagi bé.
Molta gràcies. Sort.
Bon dia.
Adéu, bon dia.
Doncs seguim abordant la Lliga Espanyola, si us sembla, Jesús i Raül, veient com està el tema, a aquesta hora Josep Maria Félez potser avui ja no l'esperem. Qui sí que tenim al telèfon, però, és el Miquel Molina, el president de la penya catalana de Manchester United, 1839,
de la nova
i àrbitre. Miquel, bon dia.
Hola, bon dia.
Ho has superat, això? Ho has superat o no?
Ahir era el gran dia per la ciutat de Manchester, el primer derbi de la temporada, i el resultat, a aquesta hora, ja l'hem dit, el repetim, City 4, United 1. Déu-n'hi-do el golaç de Rooney. Déu-n'hi-do el golaç de Rooney al final.
Però
poc servei va fer aquest gol.
Més que el resultat, va ser la imatge que vam donar. Que va ser, bueno, penosa, es pot dir.
Miquel, fa dues temporades, si no m'equivoco, 2011, ja hi va haver un 1-6 a Old Trafford.
Sí, sí, favorable al City. Desesperant. Però en l'1 sí, es veia... Va haver-hi també una expulsió, va haver-hi una miqueta que Manchester va apretar una mica. Però és que ahir va ser escandalós. Escandalós la falta d'actitud, el primer gol que van enfocar molt les càmeres del València, que no fa la permuta, ahir la cobertura, perdó, etcètera, etcètera. Sí, jo sóc ahir al De Gea i me'n vaig del partit. Era molt, bastant...
I que en aquest moment té més plantilla el City que el United.
Sí, 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 sí. Però és que bastant té plantilla a l'11 inicial i té plantilla a la banqueta.
I a la banqueta. Té això molta plantilla.
Molt. I que no pot sortir un partit, un derbi, amb tot el que significa d'aquesta manera, amb aquest plantejament de... Jo crec que sobretot actitud, de quedar-se mirant, que el Jesús Navas va fer el que va voler. Per les bandes igual. Sí, no, la veritat que bastant enfadat. Estava malgrat el Pap Cantona, tots veient-nos, que a més estava amb la penya del Manchester de Swansea, etc. I va ser bastant, una guerra d'aigua freda.
I no salves, no salves res del partit?
Poca cosa, mira, el gol de Rooney perquè queda molt maco, però poca cosa.
Sembla que Rooney era l'únic que tirava del carro, que tira del carro, sí, d'aquest Manchester, com ho veus?
Sí, una miqueta ara els últims partits que acostumen a marcar, la baixa de Van Persie, els últims moments... Es va notar bastant i vas perdent, jo hagués fet algun canvi més ofensiu. O sigui, ja vas 3-0 al marcador i a més, no pot marcar un gol al minut 2 de la segona part. Això és que surts a la segona part, surts amb un altre cap. O sigui, va anar que va anar. L'Agüero es va passejar tranquil·lament. Es veia la cara del Vidi que el pobre ja... Mira, encara de circumstàncies d'altres companys, i era Déu-n'hi-do. Però bueno, queda lliga endavant. Això no hi ha problema.
Què li fa falta al Manchester per poder tirar endavant una mica? S'està en aquest moment una miqueta baix. Ara es parla d'Iniesta, fins i tot.
Sí, sí, aniria molt bé. Però jo que ja...
Però el City també, no? El volia, l'Iniesta, el vol. No?
Jo crec que
setmana.
Tots els equips el volen, eh?
El United li fa falta l'Agüero, li fa falta el Negredo, li fa falta el Jesús Navas.
Jo crec que Llaneza també coneix a Iniesta.
També, segur. Segur,
no,
segur.
Jo crec que, a veure, tenim la baixa dels laterals, que es nota molt si es fa Rafael o l'Smalling, però ara al centre del camp jo estic bastant content, entre cometes, amb Fellaini. La pot donar bastant paper. I per tres partits que porta se li està donant molt pes al joc, cosa que també fa dubtar una mica, home, deixa que s'adapti. I a mi m'agradaria veure més jugar a Kagawa, que és potser el nostre Iniesta japonès, per dir-ho així, que es pot aproximar una mica i esperar que no caiguin les lesions. No podem esperar tirar el carro del Rooney o tirar el carro de Van Persie.
Deixo la pregunta grossa pel final, Mique. Abans, ara parlaves de Kagawa i deixar de tenir més minuts. Ryan Giggs, com està subint aquest paper de jugador auxiliar tècnic de David Moyes?
Jo crec que bé. Sí, jo crec que també és una imatge com de transició, de poc a poc, perquè físicament està bé. Sí, el Ferguson cada any ho deia, jo el volia apartar cada any, però és que cada any físicament pot donar mil voltes a més d'un jugador. Que hi pot donar, a part d'experiència, doncs mira, i també que també dona gràcia, fa gràcia que veure Phil Neville a la banqueta, que és un excompany seu. I m'agrada veure que exjugadors estiguin a la banqueta perquè poden transmetre, poden explicar el que ells han viscut, perquè també han estat en aquell camp.
Queda molta lliga, tot just 5 jornades encara de la Premier, però la realitat és que el United és 8è amb 7 punts. Vols dir que potser no hauríeu d'haver fitxat Robert Martínez, actual entrenador de l'Everton, el català que ha fet el salt a l'Everton i ara mateix no li van gens malament les coses?
No, el Roberto és boníssim, però això està més que parlat. No m'hagués desagradat, molt abans que Mourinho, el Roberto podia haver fet molta feina, perquè sempre amb els equips que ha tingut se'ls ha pogut treballar per treure bon resultat, o per almenys algú dins el Barça.
Per cert, aquest cap de setmana el Chelsea ha guanyat 2-0 al Fulham, però les cases d'apostes ja pronostiquen o juguen en contra de Mourinho. Diuen que no guanyarà cap títol amb el Chelsea aquesta temporada.
Home, se l'estan carregant. Sí, i és que ja els aficionats els estan cridant perquè jugui Mata, que encara no entenc, tenint aquest jugador, com no el poden fer jugar, que ens el cedeixin, sincerament. I, bueno, ja tots coneixeu Mourinho.
Mourinho sempre té que tindre la vista posada amb algun jugador que sigui estrella, sempre té que posar-li l'ull.
I tant. Crec que el Mourinho és com l'amic del Chelsea, com si fos l'amic de l'estiu de tota la vida, que sempre és agradable, que tot l'estimaven, tot el recordaven bé, però quan arriba un estiu i torna, veuen que ha canviat. Llavors, hòstia, doncs, potser no era com jo m'imaginava. I el Mourinho no sempre li sonarà la flauta. Això està clar. Que no serà per equip, perquè equip no en té.
Sí, i a més ha incorporat a Eto'o, que veurem si funciona encara o no aquest jugador el camerunès. Arsenal i Tottenham comparteixen liderat ara mateix amb 12 punts, tot i que l'Arsenal seria líder per la diferència de gols a favor. Dos equips que potser aquesta temporada, Mique, hem de dir que serà Nadal i amb aspiracions pel títol, o per tu no?
I juguen bé, perquè ahir vam estar veient el partit de l'Arsenal abans, i déu-n'hi-do.
Ho fil molt bé, oi?
Sí, ho fil, a veure... Passaven una broma que era millor porter de l'Arsenal aquest any, Ofil. Millor defensa, Ofil. Millor entrenador, Ofil. Tot és Ofil, tot passa per allà. I això que ahir no va jugar a Walcott. Ostres. I, hosti, la veritat que s'està sortint. Ha fet l'Axel Wenger dintre el que el criticaven. Pot fer alguna cosa de treballar el Tottenham. Està molt fort.
És que l'Arsenal sempre ha sigut l'equip aquell que juga bé, que tothom agrada, que diuen que bon equip i no fa mai res. Potser ja li toca, no? Potser ja li toca. I aquest any ha introduït la qualitat d'un jugador com Ozil, que això té que influir, vull dir, potser és el moment de que li toca el seu torn ja.
En porter, la veritat que està Chesnik a la porteria, i està creixent esportivament, etc. I a cada línia té un jugador o dos que pot donar resultat. A veure, un centre al camp amb Arteta Cazorla, jo també el firmaria pel Manchester.
Exacte.
Sí. I bastant bé. A Liverpool ja està baixant, que és el que tocava també.
Què has de dir tu?
Què he de dir, no? No, sempre feia bromes amb els altres de la penya al Liverpool o amb amics. De dir, bueno, feu una foto a la taula ara que aneu primers perquè en 3 i no res baixareu. I bueno, aquest dimecres és la Capital One.
Que no us se la tornin, aquesta foto.
No.
Se la demanin a vosaltres també, eh?
Sí, estarem allà a veure si anem a l'Europa League, no? Però bueno...
Anem al Barça, no el tenim amb nosaltres avui, però les xarxes socials fan que puguem recuperar els seus comentaris. És John Sindreu, que en les últimes hores diu lamentar haver de dir que no podem anar pitjor. Diu, l'any passat érem l'Arsenal, enguany som al Madrid, en referència al Barça. Sembla que el John no el tenim molt content amb aquest sistema, que ara ens preguntarem si hi ha un sistema o no instaurat ja al Barça de Tata Martino. El John resumint el que ve a dir, és que es digui obertament que aquest Barça no té l'estil del Barça del 2010, que és un estil totalment diferent, que el joc és vertical, que no és allò de l'estil Barça és innegociable.
A veure, per resumir-ho. Siguem realistes, vull dir, l'estil Barça no és negociable. Això és una frase que queda molt bé, que és molt maca dir-la, però a veure, quan hi ha un entrenador nou, una cosa és que vingui un entrenador, com va passar amb el cas del Tito Vilanova, que era un relleu d'un home que estava treballant de la mateixa forma al costat i així. Quan ve un entrenador nou ha d'introduir alguna cosa seu, per força, vulgui o no vulgui, conscient, inconscientment, ha d'introduir alguna cosa seu, perquè si no, quin paper fa? Vull dir, quin protagonisme té? Si l'únic que fa és agafar el que fan els altres i fer el mateix. Llavors, jo crec que al Tata Martino donem-li un marge. Vull dir, ell està intentant introduir que en uns moments donats el Barça, si té que canviar el seu sistema de joc, el canvi. Aleshores, és el que està fent, jo crec. Toquen, però diu, bueno, si hem de tirar pilotes llargues per desembossar el partit, fem-ho.
Però simplement és buscar nous recursos. Jo no ho trobo tan malament.
Exacte, jo no ho veig malament. Jo ho veig malament, per exemple, jo del partit del dissabte, veient com estava jugant el Rayo, que el tenia allà posat, que el Rayo, recordem que malgrat les golejades, d'entrada és un equip que li dona molts problemes al Barça les últimes temporades. Li ha donat molts problemes amb el Guardiola, mateix, perdó. Li ha donat molts problemes. Aleshores, a mi, que busquessin això de la pilota llarga ben donada i així. Ara, el que sí que no perdono és que el Valdés sistemàticament rifés la bola. A part del que fes després en porteria, que ho fa perfecte. Però va rifar totes les boles que tenia ell, li arribava la pilota i el primer que feien, sense pensar-s'ho ni res, pilotada endavant. No, això sí que no. Això sí que no, vull dir, el porter és el que ha de ser en el joc, parar-ho tot, que la gent es col·loqui i llavors comencem. Vull dir, això sí que ho critico. No sé si va ser ordre del Tata Martino o va ser ell que amb aquest ímpetu de que el Tata Martino digués aprofitem, busquem el contracop, volgués fer-ho ell. Vull dir, no ho sé què va passar. El joc no em va agradar, el resultat, a veure, un equip que porta 15 punts, que porta 18 gols a favor, en porta 4 en contra, que l'estiguin criticant com l'estan criticant, recordant el Guardiola de fa 2 anys, a veure, siguem una mica realistes. A mi m'agrada que el Barça jugui bé, no m'agrada que jugui com jugava el Madrid aquests últims anys, malgrat els resultats, no m'agrada, però donem un marge, portem 5 partits i estem recordant un senyor que ja fa 2 temporades que ha marxat del Barça, que ho va fer molt bé, l'última temporada no tant, recordem-ho, l'última temporada no tant, després del Vilanova la va arreglar, recordem això, vull dir, és passat, per desgràcia, és passat. Si hagués continuat, millor, però no ha continuat, doncs és passat, oblidem-se, donem un marge. A veure, si el senyor Martino portés ara 8 punts, diguéssim, ostres, què està fent aquest home? Està destrossant-ho tot, però em porta 15.
Em porta 15, i comparteix l'edat amb l'Atlètic de Madrid.
A veure, jo crec que mereix un marge, que no ha fet pretemporada, no ha fet res, mereix un marge de dir, bueno, a veure, a part del que fa la Barça normalment, que ja sap fer, jo vull que faci coses noves.
Jo crec que també és el que buscàveu.
I s'ha de donar un marge.
Una opció bé.
Mira, una cosa que a més vaig buscar-ho al Twitter, vaig mirar l'històric i així vaig buscar. La setmana passada, molts dels twitters que hi havia, que demanaven més verticalitat al Barça, que tirés pilota llarga quan era necessari i així, aquesta setmana estaven criticant que fes això davant del Rayo. Però els mateixos, els mateixos.
És que a vegades el partit ho demana, és que no té més.
Ojo. Jo sóc dels que m'agrada el futbol de toc i no m'agrada la pilotada llarga. Però bueno, hi ha moments que és necessari.
Clar.
Exacte.
Que és necessari. I jo crec que en un partit com el del Rayo era necessari.
El que sempre demanem tots és xut, perquè com dèiem abans, dels gols es viu el futbol i s'aconsegueixen els punts, i xutar de fora l'àrea és una assignatura que sempre tots trobem pendent en el nostre club, en el Barça.
I parlant de xut... Sí, digues, Miquel.
No, i que no tenim els xutadors.
Exacte.
Que és algo...
Clar, és que parlant de xutar, Pedro va xutar.
I Pedro en va fer 3.
Exacte. No, però això estava a faltar la temporada passada. Exacte. Sembla que Pedro no xutava. No. Clar, el que esperaves quan Pedro la tocava i a dins de l'àrea era ara la passarà. I va xutar 3 cops, 3 gols.
Exacte.
Clar. Que la pot pifiar, el porter la pot parar, no passa res, però almenys va xutar, ho va intentar. Jo això ho trobo positivíssim.
Jo crec que fins que no hagi passat ben bé un quart o un terç de la Lliga,
no valorarem.
No es pot valorar si el Barça jugarà bé o no jugarà bé. Perquè per mi, si el Barça, el partit que pot, té la pilota, la domina, fa el que vol, arriba i entra amb la pilota enganxada al peu a la porteria, perfecte.
Clar.
Però si això ho combina amb altres partits que estan embossats, que això ho han vist de temporades passades, i que no hi ha forma de trencar, i busca trencar-ho d'una altra forma, llavors podrem valorar-ho.
I la sort. Ara, és el que estem dient...
Si amb un terç de, perdó, si amb
digues,
un terç de Lliga, si amb un terç de Lliga, únic que veiem són pilotades, llavors sí que podem dir, escolta'm, vale, sí, està molt bé, els resultats són, és el que feia el Madrid, però no és el que agrada aquí.
La sort és que arribarem a aquesta quota de la temporada i el Barça serà a dalt a la Lliga, perquè molt haurien de canviar les coses perquè no hi fos.
I que no heu de patir.
i que no hem de, no hem de patir. El United no. Potser sí que ha de patir una mica més.
Em sap greu, però hauria d'anar penjant, company.
Mique, que ja veiem que t'has quedat pel Malgrat, eh?
Sí, sí. No, ara estic per Tarragona, per això. Però bueno.
Déu-n'hi-do, viatges, no? També, tu. Mique, ja ens explicaràs què tal. Comença, deies, també Copa, entre setmana ara.
Sí, dimecres contra el Liverpool. Ja tenim uns membres de la penya que s'han anat cap allà.
Fantàstic, el Raúl Orgales fa cara, em sembla, d'anar amb el Liverpool, eh?
Jo sí.
Sí, sí, més del Liverpool. Ja li meto el somriure. lo noto.
Mique, moltes bueno, gràcies, no hem tingut cap polèmica arbitral, em sembla, aquest cap de setmana, no. Almenys flagrant. Per tant, no. Passem pàgina, veurem si dilluns de la setmana vinent és diferent.
Sí, exacte.
Adéu, una abraçada.
Una abraçada a tots.
Adéu.
Obrim pàgines de diaris esportius, ara mateix l'AS, jo crec que deu ser un comentari també una mica irònic. La possessió és el nou tema de debat al Barça. Ho és, Jesús, perquè unes dades reflectades al web del club diuen que el Rayo va tenir el 51% de la possessió i el Barça el 49%.
Ens
i
incomoda,
això no passava ja en anys.
Si no tenim un 80 o un 70%, estem incòmodes, és increïble.
Sí, sí. A veure, s'ha creat...
Aquí Valdés rifant pilotes devia jugar una bona part d'aquesta possessió.
Segurament, perquè és que...
La possessió que tens a darrere amb els centrals...
Pilota que agafava la tirava allà i qui l'enganxés. L'enganxava el Rayo, era pel Rayo, i si l'enganxava el Barça, doncs mira, es podia fer alguna cosa. Vull dir que sí, la possessió s'ha convertit en el debat. Vull dir, en el debat perquè és una cosa anormal a dins del joc del Barça, aquesta possessió, però estic amb el mateix. Quinta jornada de Lliga, 0-4, al camp contrari. A veure... Vale que es faci un debat, que es digui això no és el que agrada, o que no agrada, o així, però a veure, no ens tornem bojos, no ens tornem bojos. No fem com el Lyon allà a matar la gent ja d'entrada. No, home, siguem
el Lyon s'ha situat realistes. Allà a Londres i ja nyaca, eh?
Sí, sí.
Un cop ja l'he ubicat.
Siguem realistes, nostres. A veure, si... És que, a veure, és que al final faran que molta gent del Barça es converteixi en antiguardialista.
Ostres.
Sí, jo crec que sí. Passarà.
Home, no,
amb aquests debats
no.
Passarà.
Però no pot passar, vull dir, Guardiola, l'única...
No pot passar, però tampoc podia passar amb el Cruyff, el Dream Team.
I mira, va passar.
I va passar. I va passar, a veure, no visquem tant del passat. Vull dir, el passat ha passat. I el Barça canvia, i a veure, i siguem realistes. I ara hi ha uns jugadors que s'estan acabant,
sí, sí.
Que són els que han protagonitzat aquest futbol, del tiqui-taca. S'estan acabant, aquests jugadors. Sí, aquests jugadors els hi quedarà 2-3 temporades màxim. I a veure, trobaràs els relleus per fer això?
Clar, però és que l'única cosa que estem trobant així...
Tens que tindre altres alternatives.
L'únic que trobem discutible és aquesta pilotada de Valdés, que
això jo és l'únic, que el critico molt.
Sí, 100%. Jo estic d'acord amb tu, en aquest sentit, clar. Posat que aquesta pilota arribi al primer defensa o vagi a un lloc amb sentit, passat aquest impàs ja està.
No,
perquè la resta saben què fer aquests jugadors.
Quan la té el porter és el que té la potestat per poder-la agafar i aguantar la pilota i permetre que la gent es col·loqui i així. Una cosa que vegis la passada clara. Que vegis que està el Messi allà, que si la tires allà se'n va sol. Vale, això també té que ser una de les alternatives, que a vegades convé fer-ho. Però té que ser molt clar.
Clar.
Més comentaris,
no.
Coses que s'han parlat i que s'han criticat aquests dies. Que el Barça defensi el partit de dimarts de la setmana passada, a l'inici, l'estrena a la Lliga de Campions, amb l'Àjax esperant al mig del camp els holandesos, això quin també, és símptoma de què?
Va ser un partit desastrós, també. Però també va guanyar. I va guanyar clarament.
Perquè, com dèiem, hi ha molts canvis i els jugadors han anat sortint a parlar d'aquests canvis. I un dels principals era que havien recuperat aquelles ganes de la pressió a l'àrea contrària, fins i tot gairebé pressionant el porter. Ara amb l'Àjax se'ls esperava al mig del camp.
Sí.
I aquell dia, com bé dius, no va ser precisament una gran primera part al Camp Nou, la que es va veure.
Jo, el pitjor que he vist en molt temps, per mi. Va ser el pitjor que he vist en molt temps, ara. Vull dir, bueno, estem una mica el mateix, salvant les distàncies així, el mateix que el Rayo.
Se'n van fer 4.
A l'Ajax és un jugador, se'n van fer 4, es va guanyar, i a l'Ajax és un equip que també li agrada tocar la pilota i li agrada tindre-la. Bueno, potser a veure qui guanya aquesta partida. Tu cedeixes, potser si haguessis agafat tu la iniciativa hauries guanyat tu la partida aquesta. No ho sé, però veja, estic amb el mateix, 5a jornada de Lliga, 1a jornada de Champions. Home, i estem matant les coses. Tia, siguem una mica coherents.
Seran útils tots els jugadors de la plantilla ara mateix, veus, Jesús?
A veure, tal com està actuant el Martino, que està fent rotacions, jo crec que abusant una mica de les rotacions, però està fent rotacions i amb tots els jugadors, doncs evidentment serà útil, acabaran jugant tots.
Montoya sembla ser que sí. Song, també.
Song també, que per cert ho va fer bastant bé.
Però i Dos Santos i Bartra?
Dos Santos va entrant, el Bartra ha començat ara a tindre algun minut, no sé, vull dir, és una cosa de temps. A veure, com el Piqué no espavili, potser el Bartra sí que tindrà alguna oportunitat, perquè el Piqué està bastant malament. I quan torni, tothom parla quan torni Puyol, quan torni Puyol, però quan torni Puyol tothom pensa en un tàndem Puyol-Piqué. Per l'alçada necessites el Piqué, però és que el Mascherano està que se surt, eh?
Clar.
Menys mal que està el Mascherano darrere. I el Valdés.
I no és central, Andoria.
I no és central, però menys mal que està, perquè està donant-li 50.000 voltes al Piqué.
I el Valdés, que va tornar a parar un penal, segon...
Consecutiu, no?
Consecutiu.
Sí, sí. Una Champions i l'altra...
Sembla que acabarà aquesta temporada i si marxa, com en principi ha de ser, ens deixarà, jo crec que a tota la parròquia culer ara mateix, convençuda que és porter pel Barça.
Oh, i tant.
Abans hem citat a premsa esportiva madrilenya l'AS, que no sé si deuen estar molestos també, Jesús, si tu has pogut parlar amb algun d'ells, per l'última assemblea que hi va haver a Madrid de socis, on ja es va dir que no es donarien les xifres de Bale i de Cristiano i es va atacar sobretot aquest diari.
Sí, es va atacar aquest diari, però és que aquest diari està amb un conflicte amb el senyor Florentino Pérez, i com que el senyor Florentino Pérez actua no com a president d'un club que els socis són els amos, sinó que actua com a propietari, pràcticament, aquí han entrat en una guerra a nivell personal. Vull dir, el Florentino creu que el grup de l'AS, el grup Prisa i així, vol tindre alguna persona fin al front i vol fer campanya per veure si se'l pot carregar. El Madrid, en contrapartida, li retira les promocions que tenia amb el diari AS. Tenia unes promocions, aquestes que fem tots els diaris, i li retira, vull dir, que és una cosa de política, vull dir, l'AS no critica el Madrid perquè de cop se li hagi obert la llum i vegi els punts febles i els punts criticables, sinó que ataca el Madrid perquè està en contra del senyor Florentino Pérez, vull dir que, i que publica coses, aquest informe que publicava ahir mateix de comparació amb el Barça o així, és un informe que fa una setmana i mitja van publicar Mundo Deportivo, que coincidien les xifres, pràcticament eren exactament les mateixes. Vull dir que és allò que diu, bueno, ara la premsa de Barcelona, que érem els dolents, que de tant en quant, sobretot per Twitter, el diari no reflecta tant, però per Twitter sí que reflecta, ens tiren de que nosaltres sempre estem tirant allà porqueria contra el Madrid i això, i resulta que ara publiquen coses que han publicat nosaltres. Vull dir, a veure, que és una qüestió de guerra entre el Madrid i el diari AS.
Per cert, el Madrid va guanyar ahir 4-1 amb el Getafe, amb dos gols de Cristiano Ronaldo, i va haver xiulets per Karim Benzema, quan fallava ocasions clares, si bé va ser aplaudit en el moment de la substitució, jugadors com Arbeloa o Di María van demanar al públic que se l'aplaudís, i així es va fer, i Di María precisament a zona mixta va dir, Morata també ha fallat una oportunitat clara, a la que va tenir dos minuts al camp Morata, ja en va generar una, i va fallar, i diu, no se'l va xiular amb ell.
Claro, però és que va fallar moltes, i clares.
Va jugar Morata i Gessé, per cert. Gessé, sí. Això amb Mourinho jo crec que hagués estat bastant impensable.
Finals, per això també. Però és que el Benzema va fallar moltes, i en va fallar una sobretot que estava sola ja, que no sé com va rematar amb el cap, però que li va sortir a l'aire, que no hi havia ni porter ni res.
Sí, sí, a centrada d'Arbeloa. Sí, sí. Un cop que l'Arbeloa s'entra bé.
Sí, això va passar?
Sí.
Bé, però algú exagerat, vull dir, sí. Portaria sola totalment, sí, la
porteria. Ell jugava a la tala esquerra d'Arbeloa i sembla que aquest cantó li dona millor.
Potser és bo.
I el Benzema, i va enviar-la fora.
Carai, tu.
A veure, Benzema no està en un bon moment, no té confiança de la gent del Madrid, i a veure, jo crec que sí, els aplaudiments finals una mica forçats pels jugadors, la jornada propera, si torna a fallar, tornaran a ser xiulets.
Jesús, anem posant ja al final aquesta tertúlia de la primera jornada de Champions, alguna cosa que vulguis destacar, alguna sorpresa, tot seguint la lògica, el United va
guanyar, no tinc els resultats així, el United
va guanyar, el Múnich va guanyar,
sorpresa no en va haver-hi gaire gran,
la Juve va empatar amb el Copenhagen.
Sí, no, estava dient això, que la Juve va empatar.
I un altre,
el Borussia Dortmund va perdre contra el Nàpols.
Sí, amb expulsió del porter a la primera meitat. Sí.
Contra el Nàpols. No, a veure, jo de la primera jornada de Champions em quedo a que el Barça quedarà primer, però que té que millorar el joc per després, per la segona fase. Per la segona fase té que millorar una mica el joc, però bueno, té que millorar-lo amb la Lliga, té que millorar-lo aquí. A veure, més que millorar-lo, jo crec que s'ha d'acabar de definir. s'ha acabat de definir, que no està definit encara.
Ara hi ha pausa perquè hi ha Lliga.
Bueno, pausa no, tenim tres partits entre... de Lliga.
Sí, sí, hi ha pausa de competició europea.
Avui hi ha uns que estan viatjant per jugar de la jornada aquesta que ha acabat i hi ha altres que estan viatjant per jugar la propera.
La tornada serà amb el Cèltic i recordem que hi ha Lliga entre setmana. El Barça juga aquest dimarts amb la Reial Societat a les 8 del vespre. L'Espanyol ho farà dijous, televisat al camp del Villarreal. Avui, per cert, també es televisa l'Espanyol,
sí,
en obert. I la setena jornada, que serà la d'aquest proper cap de setmana, el Barça visita l'estadi dels Juegos Mediterráneos d'Almeria i l'Espanyol, com dèiem, rep diumenge a les 7 a casa el Getafe.
I derbi madrileño.
I un derbi on veurem si hi pot ser Bale, que ahir es va lesionar a l'escalfament.
Atlètic de Madrid.
Va haver d'entrar Isco i avantatges que té jugant Isco, fa un gol dels 4. Raúl Orgales, Jesús Galindo, gràcies a tots dos per ser avui a la tertúlia. També hem tingut per aquí el Sergi Sánchez i el Mique Molina. I se'ns han fet 3:15, per tant fem una pausa i acabem el programa d'aquest dilluns parlant amb la gerent i psicòloga de Parmterrell, la Gisela Llobet, avui sobre l'afrontament positiu.